Els nous contagis per coronavirus gairebé s'han doblat al conjunt de l'Estat aquest cap de setmana. 16.269 nous contagis. L'Aragó és la comunitat que notifica més contagis, seguida molt de prop pel País Basc i per la Comunitat de Madrid. Catalunya cau fins la cinquena autonomia amb més casos nous darrere d'Andalusia. Les últimes xifres indiquen que a Catalunya s'incrementen els ingressats als hospitals i a les UCIs, 642 persones ingressades, 129 a les unitats de crítics. El risc de rebrot es manté alt i diu Fernando Simón que el personal d'alguns hospitals ja sent un cert estrès. Comprovem-ho saludant a aquesta hora el Robert Guerri, que és infectòleg i coordinador de la unitat de Covid a l'Hospital del Mar. Bon dia.
Hola, molt bon dia, Albert. Què tal?
Quina és la situació avui a l'Hospital del Mar? No sé si ha canviat el perfil de pacients ingressats per la Covid-19.
Aviam, nosaltres ja des de finals de juliol estem experimentant un increment progressiu del número de persones que ingressen. Ja vam comentar que els primers pacients que vam veure d'aquesta segona onada eren pacients que eren significativament més joves. Sí que és veritat que amb el pas dels dies això s'ha anat, diguem, d'alguna manera equilibrant, i ara doncs, l'ingrés de persones és de diferents edats i és més semblant en el que estàvem acostumats en els mesos de març i d'abril que no pas el que veiem al principi. Tot i així, continuem veient persones joves ingressades, això segur.
Vostè ha dit en alguna ocasió que quan arribi la tardor, amb la tornada a la feina i sobretot l'obertura de les escoles, la situació serà greu. L'ha vist com evolucionen les coses? Continua també que a la tardor hi hagi un rebrot important?
Sí, aviam, en quant hem de situar una mica del que parlem, no? Perquè és veritat que portem bastants dies parlant del número d'infectats i de més, però la veritat és que si ens posem en el mes d'abril, perquè sempre està bé fer la comparació amb el que va passar en aquell moment,
en el pitjor
és veritat
moment.
Que ara s'està fent en el pitjor moment, sí. Ara en aquest moment s'estan fent proves a persones que estan asimptomàtiques o amb molts pocs símptomes. En el mes d'abril, de fet, no teníem disponibilitat de fer aquestes proves a aquestes persones. I es feien només en persones amb simptomatologia greu. És a dir, parlar del número d'infectats en aquest moment, doncs bé, és un número que és interessant de conèixer, però el que realment importa és quina és la situació als hospitals, que d'alguna manera transmet la quantitat de persones que estan en una situació prou greu com per haver d'ingressar-se. En aquest moment, això, dins del tot el que implica i de més, no és una situació ni descontrolada ni alarmant. El que ens posem en, diguem, en el pitjor escenari i que hem de tenir en compte és que, per exemple, a Barcelona ara, la ciutat no està tothom, vull dir, hi ha molta gent que està fora. En el moment en què tothom torni, en el moment en el que, és a dir, comenci a haver un contacte més intens, en el moment en el que, bueno, les condicions ambientals afavoreixin més la transmissió del virus i a sobre s'afegeixi la grip, aquest escenari, i això estem parlant, doncs, no, octubre, novembre, desembre, de cara a la tardor, hivern, pot ser que la situació sigui molt més complicada que no pas ho és ara. Mm-hmm. Per tant, no és que estem, és el que dèiem, vull dir, no és una situació d'alarma i d'alarmisme, sinó que hem de ser conscients del que ens enfrontem i intentar, d'alguna manera, si coneixem la manera d'evitar la transmissió, si coneixem la manera de controlar-ho, doncs intentar fer-ho, no? Perquè és un tema, és una cosa de tots, en el sentit que també sempre parlem del component individual i jo crec que és molt important, vull dir, el ser conscients del que és una conducta de risc i intentar evitar-la.
Salut i Educació han de reunir-se de nou aquesta setmana. Sembla que podria modificar alguns aspectes del protocol que es va presentar sobre... De fet, un dels punts que ha provocat més controvèrsia és quants alumnes per aula hi ha d'haver, 25 a primària, 30 a secundària. Vostè creu que s'haurien de reduir aquest nombre d'alumnes per classe?
Aviam, jo, és que, clar, jo no soc... Això jo crec que les persones adequades a parlar d'això són... Jo soc un clínic, no? Vull dir, els càlculs, els números, els han fet les persones que són expertes en epidemiologia, en salut pública, que són els que prenen aquestes decisions. Vull dir, jo crec que el criteri a aplicar és el mateix que apliquem a tot arreu. Vull dir, s'ha d'intentar garantir que es pugui mantenir una distància social, una distància prou, diguem, de prou importància, perquè en el cas de que hi hagi una persona infectada, la transmissió del virus es redueixi molt. Vull dir, això, doncs, els càlculs, doncs ja dic, depenen de molts factors, no només del número de persones per aula, sinó també del tamany de l'aula, depèn d'altres...
Clar, o si fan servir o no mascaretes. Creu que els alumnes haurien de fer servir mascareta?
També,
no sé si és
òbviament
possible, segons quina edat.
Això és molt important, segons a quina edat. Jo als meus fills seria impossible posar-los el mascareta que estigués el mascareta més de 5 minuts. Clar. Vull dir que, evidentment, l'edat és un factor molt important. Evidentment, jo entenc que a partir d'una edat en què les persones són més, no, els nens són més conscients, es donen compte del que hi ha, i també com a jo crec, i això és una opinió personal, però vull dir, com a part també del que és una conducta, vull dir, educativa, doncs, el fet d'incorporar la mascareta dins de l'àmbit, diguem, escolar, com també l'han de tenir el privat i de més, doncs jo crec que, bueno, pot ser interessant. Ara, amb totes les dificultats que implica, clar.
De fet, avui entra en vigor la prohibició de fumar a l'aire lliure, que no hi hagi 2 metres entre les persones. Bars i restaurants han de tancar a 1 de la matinada. Què li sembla?
Aviam, dona la impressió per algunes de les xifres que s'estan donant, per exemple, al País Basc està molt clar, i de fet en altres llocs també, que el número més important d'infeccions, de transmissions de la infecció, es produirà en aquestes circumstàncies. Aleshores, jo entenc que les autoritats han pres aquesta decisió precisament per intentar d'alguna manera trencar a situacions que potencialment poden portar a transmetre la infecció. No em sembla ni bé ni malament. És a dir, jo crec que si realment no som prou conscients entre tots del que tenim al davant i no prenem les mesures per evitar que això succeeixi, doncs al final sempre acaba venint les autoritats a intentar posar ordre en això. Però bueno, ja dic, crec que el component individual és molt important, i jo crec que això és aquí i faig també autoculpa, no? Jo crec que de vegades amb això fallem.
Què pensa algú com vostè, que és a la trinxera, que és a primera línia a l'hospital, quan veu les imatges de la manifestació que es va fer diumenge a Madrid, aquestes 2.500 persones en contra de l'ús obligatori de la mascareta?
Quasi prefereixo no opinar del tema. Vull dir, crec que és una falta de respecte. Crec que... és a dir, de fet, entrar a qüestionar quan està científicament demostrat que la mascareta disminueix el risc de transmissió de la infecció i, per tant, de contagiar-se, jo crec que ja és, bueno, entra dins de la mística. No és fer cap tipus de judici de res. Vull dir, jo crec que és la utilitat de la mascareta està científicament demostrat. Vull dir, evidentment no dona protecció del 100%, però sí que disminueix molt el risc de transmissió de la infecció, i per tant això negar-ho és negar l'evidència. Per tant, no... Si realment tenen proves de que això no funciona, que es presentin, i aleshores doncs podem discutir. Però clar, fer una mica per les braves, doncs no hi estic d'acord, i no em sembla bé, la veritat.
Imagino que a l'hospital estan molt pendents d'aquesta cursa per obtenir la vacuna. La Xina ha anunciat que registrarà la patent d'una de les possibles vacunes que ha elaborat contra el coronavirus. Pequín diu que ja està a la tercera fase de proves, que és l'última abans de la seva implementació. Els descobridors asseguren que es pot produir en massa en poc temps i que és ràpida i fàcil de preparar, que podria arribar aviat. D'altra banda, tenim també Rússia, que ha començat a produir la seva vacuna de la Covid, de fet vulnerant una mica els protocols mèdics, no? I el govern de Putin també diu que a finals d'agost ja es podria comercialitzar. Quan creu vostè que podrem tenir realment una primera vacuna fiable a Catalunya?
Miri, això és un tema molt seriós, vull dir, perquè el fet d'accelerar processos i saltar-se passes de forma descontrolada pot portar a doncs, que apareguin efectes i que sigui... Per tant, jo crec que les coses s'han de fer com s'estan fent, diguem, doncs amb la vacuna d'Oxford, la Moderna, vull dir, que és aplicar, vull dir, el mètode científic i el procés, diguem. Els estudis de qualsevol fàrmac tenen unes fases, i aquestes fases s'ha d'intentar el més ràpid possible, però sense saltar-se-les. Per tant, jo crec que tant la vacuna d'Oxford com la de Moderna, com algunes altres, estan entrant en fase 3 o estan en fase 3 ja. És a dir, la fase 3 és la fase en la que es prova la vacuna o el fàrmac, diguem, ja amb un número important de persones per trobar si és efectiva o no és efectiva. Això, doncs, en tot el que implica, doncs té uns mesos per endavant i ho veurem. Jo crec que bueno, no sé, s'hauria de parlar amb ells, però de cara a finals d'any, principis de l'any que ve, probablement estarien presentant resultats, i això, doncs, a partir d'allà, doncs, el que les agències reguladores determinessin.
Vostès a l'Hospital del Mar han muntat una unitat post-Covid per fer un seguiment dels pacients que han superat el coronavirus. No sé si les seqüeles que els hi queden, els que pateixen el coronavirus ara, són més lleus, i estan veient que les seqüeles no són tan importants com si les comparem amb les del pic de la pandèmia a l'abril.
Aviam, això jo crec que les persones que estan a la unitat post-Covid ho respondrien millor que jo, però el que nosaltres, vull dir, el post-Covid depèn molt de com és el Covid. Vull dir, i és veritat que els mesos d'abril i de maig, els episodis de Covid, d'infecció amb pneumonia, vull dir, sobretot amb els processos post, no? De la gran lesió a òrgans que havia fet la infecció, doncs això és el que això en gran mesura provocava o provoca el síndrome aquest o el post-Covid. En aquest moment sí que és veritat que tenim moltes persones o tenim bastantes persones ingressades, però tot i que es veuen pneumònies que, bueno, que evolucionen més o menys de forma més o menys lenta, però la veritat és que episodis tan explosius i tan greus com estàvem veient, no en veiem tants. No significa que no en veiem, que alguns hi ha, però no en veiem tants. Per tant, és un tema de número. Vull dir, una persona que ara pateix una forma greu i explosiva, és possible que tingui un post-Covid, una situació post-Covid més complicada, i una persona que pateix una forma més lleu, que són, diguem, les formes que estem més veient ara, doncs en principi les conseqüències són menors. Però ja dic que això, de totes maneres, crec que és una mica aviat per parlar. Jo crec que ho veurem en els propers mesos del que està passant ara.
Doncs estarem molt pendents. Robert Guerri, infectòleg, coordinador de la unitat de Covid a l'Hospital del Mar, gràcies per respondre a les preguntes del Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Moltes gràcies, Albert. Bon dia.